Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem aquí les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat sempre setmanal amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben acompanyats, en primer lloc doncs, de tu, Lluís, i després de tots els oïdors i oïdores. I avui és un d'aquells programes que ens fan molta enveja els companys de televisió, perquè tindríem un rostre, doncs, femení,
jove,
amable i jove.
Molt bé. Doncs anem a saludar la nostra convidada. Avui saludem a la Carlota Pena. Carlota, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. Encantada de ser aquí amb vosaltres avui.
Com està la família? Recordem que la Carlota i la seva mare vàrem tenir la gent de les Vinyes d'Olivardots, no tota la gent, però una representació, ja fa bastant temps en el programa, i avui repetim amb la Carlota Pena. Com van les coses per Vinya d'Olivardots?
Doncs molt bé, la veritat, molt bé. Endavant, com sempre, ara contents, no?, que sembla que per fi ens plou, i això per la viticultura, per les vinyes, doncs anirà molt i molt bé.
Molt bé. Aviat desvetllarem el motiu d'aquest programa, que és un programa de celebració, perquè ens agrada que la gent de comarques de Girona, els gironins, les gironines, puguin ser reconeguts i coneguts. I és el cas de Carlota Pena, que ha rebut un guardó important. Però abans, ja que surt el tema de l'aigua, jo volia preguntar, com que diuen que mai plou el gust de tothom, sí que ha plogut el gust d'una enòloga?
Sí, ha plogut el gust d'enòloga i, de fet, seguirà plovent. Bueno, nosaltres treballem amb un tipus d'agricultura, que és l'agricultura biodinàmica, en què treballem amb un calendari que podem preveure una miqueta el temps i, de fet, ja esperàvem aquesta aigua amb moltes ganes, ja fa mesos, i sembla que anirà per llarg. Vull dir que a veure si aquesta primavera ens arregla una miqueta també les coses i la sequera i l'agricultura en general.
Molt bé, Víctor, endavant.
Bueno, ja, com ja avançava en Lluís, hem convidat a la Carlota perquè fa poques setmanes, de curs d'un certamen prou conegut a Barcelona, va ser reconeguda com a millor enòleg jove. És important que les noies es dediquin a l'enologia i especialment té la gran avantatge de ser jove. Com se forma una enòloga jove?
Doncs jo crec que... Bona pregunta. Jo crec que primer fent una base, no? Una base de carrera a nivell d'enologia, però després jo crec que la formació té que ser contínua. Vull dir, jo ara farà 9 anys que estic al cantó de la meva mare, Vinyes d'Olivardots, i després de la meva carrera no he parat de formar-me en diferents àmbits, ja sigui a nivell de viticultura, a nivell de fitoteràpia, a nivell de plantes bioindicadores, a nivell de molts conceptes, no?, que engloben i que acompanyen tot aquest coneixement bàsic que et pot donar la universitat i que t'ajuda doncs, a complementar i a poder treballar d'una manera molt més acurada tant a la vinya com al celler.
El de ser dona, jove i enòloga és rar avis o és una cosa bastant freqüent, afortunadament?
Bueno, cada vegada som més dones dins del món de l'enologia i de la viticultura, cada vegada en som més. De fet, un molt bon amic, en Zoltan Nagy, va escriure un llibre de 50 dones enòlogues de tota Espanya i crec que va tenir que fer una ampliació perquè cada vegada en som més i joves cada vegada en som més. És bonic que hi hagi cada vegada més dones, no? I que creixin ja volent dedicar-se al món de l'enologia. Per tant, jo crec que sí que és una cosa que cada vegada ens anirem trobant més.
Bé, pels coneixements que hem rebut sobre enologia, diuen que per preparar un bon vi el primer que s'ha de fer és conèixer la terra. I per saber doncs, quin tipus doncs, de ceps hi ha d'haver, quina climatologia hi ha.
Hem perdut el contacte amb en Víctor. Jo, bueno, sí, agafo sí. El testimoni d'en Víctor i crec que el que volia dir és que el primer és el de la terra, el d'estudiar la terra abans de plantar?
Sí, completament. Jo crec que primer hem de conèixer molt bé el lloc on estem, quin clima ens acompanya, no? Quines varietats són les locals, les autòctones d'una zona, que seran aquelles que s'adaptaran millor, no? Ja sigui, doncs, per exemple, per la tramuntana aquí a l'Empordà, o si tenim terres amb molts de drenatges, no? Terres amb molta pedregositat, quins tipus de sòls tenim, i tot això conèixer-ho per poder després treballar el celler, no? Simplement acompanyant aquesta terra per formar el vi.
Bé, et volia preguntar també per el fet de ser enòleg i jove, ja sense entrar en el gènere, perquè sovint el vi reflexa un fet cultural que pot arrencar des de diferents àmbits de la cultura. La joventut pot entendre i aportar, pot interpretar aquest fet cultural i alhora aportar-hi un valor? Com ho veus?
Jo crec que sí. Jo crec que també estem pujant unes generacions amb una ment molt oberta. Jo crec que sí que potser el vi abans era algo més per la quotidianitat, no? Pel dia a dia, de veure una copa de vi a taula, a casa, i potser ara estem obrint una mica la ment, pugen, jo crec, un munt d'enòlegs joves que estan intentant, doncs, buscar altres maneres d'expressar el vi, altres maneres de veure la terra, altres maneres d'entendre, no? Inclús buscant més un punt més gastronòmic i interpretant més la natura. Jo crec que tot això, doncs, també tornant, no, a les arrels d'apostar per aquestes varietats autòctones que ens lliguen amb el tema cultural d'un patrimoni d'un lloc, i per tant cada zona està començant, no, no a treballar tothom les mateixes varietats, sinó cada zona treballar les seves, les pròpies, les locals, i tot això evidentment, doncs, ens ajuda, no, a reivindicar la cultura d'un lloc, en aquest cas nosaltres, doncs, a l'Empordà.
Bé, hi ha una, no sabem si és una realitat o és una llegenda, diguem, llegenda urbana, podem dir, que les generacions joves no són, no consumeixen vi habitualment, el vi a taula, de la taula de cada dia, diguem-ho així, però que en canvi, si surten, doncs, amb amics, amb amigues, per una celebració, un sopar, una trobada, llavors consumeixen vi, i un vi d'una certa qualitat. És així, és això? La resposta dels joves, de les noves generacions, com la nostra convidada, en el consum del vi?
Jo crec que sí, que el consum del vi està canviant. Abans el consum, el vi era com una beguda del dia a dia, no? Tens tota la raó.
Exacte,
la gent
sí, sí.
Tenia el vi a granel a casa o la bota a casa, no? I tendia, doncs, a agafar sempre vi per beure una copa per acompanyar cada un dels àpats. Jo crec que avui en dia vivim en una societat una mica més ràpida, no? I moltes vegades mengem a l'oficina, sobretot la gent jove, no? Mengem a l'oficina, mengem ràpid, i no tenim aquell espai per poder gaudir d'una copa de vi, potser perquè també ha canviat una miqueta, no? La filosofia de treball. Però sí que és veritat que després d'això es valora més els caps de setmana, no? És el que deies, sortir un cap de setmana i, doncs, mira, apostaré per veure amb una ampolla potser que val una miqueta més, però que té molta més qualitat, que el disfrutaré més, i si pot ser acompanyat moltes vegades millor, no? Però jo crec que sí que és veritat que el vi s'està anant més cap a consum de cap de setmana que d'entre setmana a nivell global.
Carlota, l'actualitat informativa d'aquests dies ens ha parlat d'aquest intent que s'està fent a nivell legislatiu per tal de reduir la taxa d'alcoholèmia a la conducció de vehicles. Des del sector no crec jo que en siguin molt, molt optimistes amb aquesta nova regularització d'aquesta disposició. I el que em fa preguntar-te és el següent. Un vi sense alcohol és vi o, no, o és una altra cosa? O és most?
Jo, per mi, és una altra cosa. Però sí que és veritat que cada vegada s'està tenint més a les begudes 0-0. Ho hem vist amb la cervesa, no? Que potser sí que la cervesa és una beguda alcohòlica, però que sempre hem associat entre ni l'alcohol ni el refresc. No és allò que ens quedava entremig, i potser un 0-0 sí que el veiem més com un refresc, no? Inclús per beure abans de començar un àpat i després ja vas cap al vi. Però sí que és veritat que cada vegada s'està anant cap a més 20-0-0. Aquí se'n comença a parlar ara, però crec que a Europa ja fa molt de temps que hi ha un moviment de vins sense alcohol i molta demanda de vins sense alcohol. Clar, el vi sempre ha tingut alcohol. De fet, la fermentació de la fruita ens porta això. si no, podem parlar d'un... No seria tampoc un most, però sí una beguda desalcoholitzada, no? Jo crec que anirem veient a veure quin nom li posem a això, però sí que és veritat que si a més a més baixa la taxa d'alcoholèmia i canvien tota aquesta normativa a nivell de tràfic, sí que segurament acabarà disparant totes aquestes begudes 0-0, ja sigui en el món de les ginebres o dels destil·lats, que també n'hi ha moltes, com la cervesa, com el vi, evidentment. Sí, està clar.
Bé, tornem a l'Empordà. A veure, la majoria dels cellers doncs, de la comarca són cellers familiars. Els estudiosos del mercat del vi diuen que això és molt important perquè coneixem que aquest programa seria una mostra qui hi ha al darrere, les persones que fan aquell vi. Però, en canvi, també els mateixos estudiosos del mercat diuen que això provoca o pot provocar que aquests vins de cellers familiars, perquè doncs, per les seves dimensions, són més cars que els que surten dels grans cellers. Com es pot justificar, si, en primer lloc, si és autèntic això, o aquesta dicotomia de dir fem poc vi, però molt bo, però és més car que el que d'un vi doncs, d'un celler que en produeix milers i milers d'ampolles. Com es pot dialogar?
A veure, primerament jo crec que és com quan en qualsevol sector hi ha els petits artesans, no? Que tenen menys recursos, que hi tenen que posar moltes més hores i que evidentment hi ha menys mecanització, tot és més manual, no? Tot això inverteix doncs, un temps i uns diners que potser en una indústria o en un altre sector més industrialitzat no hi és. Jo crec que s'ha de donar valor també a aquests petits productors, sigui en l'àmbit que sigui. A nivell del vi sí que és veritat que cellers molt petitons, a vegades no necessàriament tenen que ser els vins més cars. Hi ha moltes vegades que és la imatge que ens dona o la sensació que ens dona, però hi ha vins de grans bodegues no?, que fan molts i molts litros que els preus van més o menys igual, però simplement per marca ens dona aquest concepte. No? Jo crec que els petits elaboradors la sort que tenim és que som artesans. Llavors, els artesans podem... que els nostres vins reflexen una anyada, reflexen clima, reflexen què ha passat més enllà no?, del raïm que estem utilitzant i també podem doncs, fer una investigació més a petita escala, podem mimar molt més qualsevol pas dins de tot el procés des de la vinya fins a l'hora d'embotellar el vi, no?, durant tot el procés. I jo crec que és una manera diferent també no?, de veure el món del vi d'una manera doncs, més, més en detall, més casolana, i això jo crec que també se li ha de donar valor. No és el mateix repercutir uns costos a 1.000 ampolles o una edició molt, molt, molt petiteta d'ampolles a una edició potser d'un milió. No? Jo crec que això canvia moltíssim i jo crec que se li ha de donar valor.
Bé, a casa nostra, parlant de valor, el que tenen moltes famílies, molts petits elaboradors, petits cellers que tiren endavant en família doncs, el projecte. És un tema que la nostra convidada coneix de prop, perquè la Carlota Pena, amb la gent de Vinyes d'Olivardots i amb la família, doncs és el que heu tirat endavant. Com es diu això, quan s'ha de treballar el dia a dia amb la gent de casa?
Jo crec que és molt bonic. De fet, jo sempre ho dic, jo tinc el reflex de... O jo vaig descobrir la meva passió pel món del vi gràcies als meus pares. No? Al final, bueno, no sé si coneixeu una miqueta de Vinyes d'Olivardots, però nosaltres som un celler que vam començar de zero fa 18 anys, vull dir, fa relativament molt poc temps, i vam començar aquesta història a partir d'una afició pel món del vi, no? Una afició, el que dèiem, de voler descobrir zones, vins, i fins arribar al somni dels meus pares d'un dia doncs, poder fer el seu propi vi, no? I va ser doncs, la meva mare la que es va tirar a la piscina i va dir, ostres, a mi m'encantaria canviar la meva vida per poder elaborar vi. I això doncs és una inspiració, jo crec que és molt bonic també treballar el dia a dia amb aquesta persona, no? Amb la teva família per tirar endavant un projecte i fer-lo créixer. Vull dir, més enllà d'uns inicis, sumar-t'hi per plegats, no?, tirar endavant i ara ja doncs anar cap a perspectives diferents, poder evolucionar, poder canviar i doncs poder tirar endavant un projecte amb el que hi hem ficat molts esforços per crear alguna cosa des de zero. Llavors jo crec que és molt bonic i molt gratificant treballar amb la família.
Bé, en Lluís sempre fa, quan teniu un convidat o convidada en el món del vi, doncs sempre fa, tenim algunes preguntes, en repartim algunes de les qüestions per cada un. A mi em toca un tema molt gironí, i és taps de suro o taps d'un altre producte.
Que em diu aquesta pregunta és bona, eh? Aquesta pregunta és bona, eh? T'ha tocat la bona, de pregunta.
Sí, no, aquesta veure, toca la terra, toca a casa.
No, som un territori que fem bif i fem taps de suro. O sigui que ens toca.
Està claríssim. Jo crec que és tap de suro, la resposta, 100%. Hem d'anar cap a què tenim a casa, no? Igual que hi ha productes doncs, que no ho podem fer, però sí que és veritat que lligar tot el fil de tota la trajectòria, no? Perquè al final també tenim sureres que conviuen amb les vinyes. Doncs donar-li valor també a aquest paisatge que tenim posant un tap de suro, jo crec que és el que hem de fer. I més estant a l'Empordà. Vull dir, hi ha zones que potser no hi tenen suros, però estem a l'Empordà, vull dir que jo crec que hem d'anar cap aquí, totalment.
Es parla sovint del vi d'autor. Quan parlem d'un vi d'autor, parlem del vi que l'autor és l'enòloga. En aquest cas, tu tens algun vi que consideris autora?
Sí, vi d'autor, evidentment. És una miqueta l'expressió de l'enòleg, no? Jo crec que cada enòleg és com un artista que té alguna cosa per expressar i que ho expressa a través del vi, no? Hi haurà qui ho expressa a través de l'escultura, de la pintura, hi ha molts tipus d'arts, no? De la dansa. Perdó. L'enòleg ho fa a través del vi. I sí, jo dins del celler, quan vaig començar, ara farà 9 anys, jo tenia ganes també, no? D'expressar la meva manera de veure, sobretot la vinya. Vale? Jo em considero viticultura, a través de la viticultura faig vins. I d'aquí a que vaig trobar una petita parcel·la, no?, on hi veia unes possibilitats de fer alguna cosa diferent per la seva orientació, per la maduració del raïm, per una mica com funcionava aquella vinya en concret dins d'un territori global, no?, com és l'Empordà, veia com un petit oasi és alguna cosa diferent. I d'aquí a que vaig crear una línia de vins que es diu Etèric, que vindria a fer una miqueta referència a la part més esotèrica, no?, nostra, la primera aura, el cos etèric, que és el que ens dona la sensació, les energies amb el que ens rodeja. I d'aquí que vaig fer dos vins, una vinya vista en dos colors, en blanc de noir i en negre, perquè la veritat que hi tenim és que vinya en negre, i per tant podia fer un blanc de negres i un negre.
Bé, Carlota, naturalment ens ha parlat i ens ha explicat moltes coses de les vinyes. La superfície de vinyes a casa nostra, parlem de l'Empordà concretament, és la que hi ha d'haver, n'hi ha d'haver més, n'hi ha d'haver menys, s'ha de seleccionar, perquè també hi ha opinions en el món vinícola, doncs no, ja n'hi ha prou de vinyes, o al contrari, en altres... persones diuen, no, n'hi ha d'haver més, però molt selectes. Els ceps, comencem amb els ceps. Abans hem parlat de la terra, ara passem al cep. La superfície de vinya que tenim a l'Empordà, en conjunt, és la que hi ha d'haver, o n'hi hauria d'haver menys, o n'hi hauria d'haver més.
Sí que és veritat que abans de la filoxera hi havia molta més superfície de la que tenim ara. I, de fet, era un dels cultius principals d'aquí, de l'Empordà, sobretot a l'Alt Empordà. Ara mateix podríem dir que no estem ni molt menys en aquella superfície, però crec que no anem mal encaminats. És a dir, estic completament d'acord amb el que deies. Jo crec que hem de tenir a vegades menys superfície, però que aquells ceps estiguin molt més ben cuidats, que revaloritzi el patrimoni, és a dir... Abans donaven, bueno, i de fet segueixen donant, ajuts per arrencar vinyes velles, no? Potser més val no arrencar aquella vinya vella per plantar-ne el doble de vinya jove, no? I tenir més superfície, sinó intentar cuidar aquesta història d'aquesta vinya que potser és centenària, que és de l'any 1900, de l'any 1900 i pico, i donar-li més valor per fer un vi, no?, que transmeti més territori, que no tenir més superfície i cuidar de mala manera, no?, com si diguéssim, o simplement per produir. Per tant, jo crec que és bonic trobar l'equilibri, ni molt ni poc, simplement que sigui el just i necessari perquè el territori estigui ben cuidat i que també el puguem preservar, no? Que no sigui només per industrialitzar, com si diguéssim.
Parlem d'equilibris i també de coses que es desequilibren, com les balances comercials dels països, i sí, ja ho sé que hem de parlar del senyor Trump, però és el que ens toca. En el tema de vitivinícola a casa nostra, els arancels d'Estats Units, això ens pot afectar, el sector d'alguna manera, potser a l'hora d'exportar el vi, tenint en compte, a més, de que a Califòrnia, per exemple, hi ha vi? Com ho veieu?
Clar, nosaltres en concret a l'Empordà, o en el nostre projecte en concret Vinyes d'Olivardots, nosaltres no exportem als Estats Units. Per tant, en aquest sentit, no crec que ens generi una afectació. Però sí que hi ha moltes zones vitícoles a nivell català, com per exemple el Priorat, no? Que és una zona coneguda per exportar moltíssim als Estats Units. I segurament doncs això els hi acabarà passant factura, perquè si els arancels pugen, vol dir que el producte, un cop arribi allà, ja no valdrà 10 vegades el valor de sortida de la bodega, potser en val 20, no? I això farà que la gent, abans de comprar un vi de fora o un vi que estigui a prop de casa, com és el cas de Califòrnia, potser s'ho mira, no? Sí que allà estan acostumats també a donar molt més valor al vi, que potser a vegades ho fem aquí, però fins a quin punt, no? Això s'haurà de veure. Jo crec que són coses que s'hi trobaran, però que segurament, doncs, si abans se'n venien 10 de botelles, potser ara se'n vendran 5, pel fet de que el valor es dispararà moltíssim més per culpa dels arancels. Però crec que és algo que està per veure. Haurem de veure com ens afecta tant els productes que entraran aquí com els que aniran cap allà.
El que té molt valor per nosaltres és el temps, i ens hem quedat sense temps. Estem només amb el temps suficient per acomiadar la nostra convidada, la nostra guardonada convidada, la doncs, millor enòleg jove, Carlota Pena. Hem volgut celebrar-ho, reconèixer-ho i fer-ho públic i notori, i a més doncs, desitjar molta sort i salut a la Carlota i a tota la família de les Vinyes d'Olivardots. Carlota, gràcies, sort, salut i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Bon
gràcies
dia.
Per la companyia.
Gràcies.
Doncs molt bé. Bon dia. Fem una pausa i seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Ara és el moment en què en Josep Víctor Gai i Servidor hem desplegat, Víctor, la catifa vermella, sí, perquè s'ha de posar tot en ordre.
Arriba en Paco. Doncs en Paco Basso arriba.
Ja arriba, ja és aquí. Hola, Paco, com estàs?
Sí, hola, bon dia, companys, bon dia, audiència. Estem aquí ja en primavera, amb tot el que ens faci falta per ser feliços i intentar que la nostra audiència també sigui de lo més feliç possible. Avui us parlarem en aquesta notícia. A vegades a mi m'acosta fer notícies d'aquestes, però crec que és bo per l'audiència de Cope Catalunya i Andorra saber parlar del càncer, a vegades, amb l'alimentació. Hem de cuidar-ho, perquè l'Organització Mundial de la Salut ens conclou amb moltes coses. Per exemple, els epidemiòlegs més significatius diuen que el càncer a la dieta són... hi ha dietes que són molt dolentes. Per exemple, dietiques, o sigui, grasses dietiques, dolent. Calories totals en pes i pes corporal, dolent. Fibra dietètica, dolent. Vitamina A i coredenos, dolent. Alcohol, dolent. Alguns nutrients, vitamina C, E, selenio, zinc, ferro, iodo, proteïnes, aliments ahumats, adobats i salats, home, que no en podem menjar? No. Que no podem beure alcohol? No. Clar que, però sempre
mirant de... Moderació.
Ah, exacte. Mirar d'augmentar els aliments que són rics en fibra. És necessari el consum de la fibra per aconseguir convenient ingerir bons aliments diàriament. Fruites, verdures, què us he de dir? Si això els dietistes ens ho diuen tots. Llegums, cereals, hi ha tot un bon... Evitar la mantega, diuen. Home, els francesos això no els hi va gaire bé. Perquè els francesos, precisament, la mantega és el que més fan servir. mirar de limitar, home, també els francesos i espanyols, que tenim molt bons formatges, formatges grassos. Hem de mirar de no menjar-ne masses. La llet entera, carai, carai. Això que els metges, els productes de pasteleria i gelat. Mira, el que més m'agrada, quasi bé. I sí, per què tot el bo fa mal? Per què?
Una mica amb seny, no? I de les coses que es mengen, menjar-les les que són autèntiques i de qualitat, no?
Sí, sí, això sempre...
Ens hem de cuidar, Paco.
Ens diuen moltes coses que no podem menjar, que el nostre paladar... Sí. Diu, ostres, que bo! Para que suposo que aquí hem de vigilar això que dèiem. Que tu poseu un vas de vi cada dia, no et farà mai mal.
Una dieta mediterrània, que en diuen, eh?
Ah, exacte. Tot
dieta mediterrània. Salut i bons aliments.
Sí. Exacte. Igual que quan anem en cotxe, podem anar en cotxe, sí. Però anem amb seny. Amb seny no podem anar a 200 per hora.
Clar.
Hem d'anar amb seny.
Poc a poc i bona lletra. Igual. Molt bé. Doncs sempre aprenem coses noves amb tu, Paco. Gràcies, perquè ens has deixat avui
gràcies,
saludables i bé alimentats, que és una bona combinació. Alimentats
exacte,
i saludables.
Exacte.
Doncs fins aquí 7 dies, Paco.
Vinga, per la setmana que ja, sigui el plau.
Víctor, tornem la propera setmana.
Tornem la setmana entrant.
Recordeu que aquest és un programa a fer possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.